Teresa Ribera més a prop de ser vicepresidenta de la Comissió Europea, tot i l'ofensiva del PP per impedir-ho. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ho hem sabut fa només uns minuts, tot i els esforços del Partit Popular Espanyol per fer descarrilar el nomenament de Teresa Ribera com a vicepresidenta de la Comissió Europea, les grans famílies polítiques de la Unió estan a punt de desbloquejar el seu nomenament, Joan Bota.
Ho estan negociant, de fet, ara mateix el Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals a Brussel·les, mentre a Madrid l'afectada Teresa Ribera s'ha passat el matí donant explicacions sobre els avisos que van emetre els organismes estatals per l'ADANA en plena batalla entre el PSOE i el PP per responsabilitzar-se mútuament de la tragèdia al País Valencià.
Connectem amb Brussel·les i amb Madrid, Jordi Baró i Dani Sainz de Aja.
A Brussel·les, reunió clau aquesta hora on el PP europeu hi ha arribat amb una posició nova. Estan disposats a aprovar Teresa Ribera, tot i que la delegació dels populars espanyols mantingui el rebuig. Al costat socialista hi ha també cada cop més consens en aixecar el veto al candidat de Meloni. Senyals en una i altra banda que l'acord pot estar a prop, tot i no està encara fet. Si hi ha llum verda, es desbloquejarà la futura Comissió Europea d'Ursula von der Leyen perquè pugui començar a funcionar l'1 de desembre.
I al Congrés, Teresa Ribera s'ha defensat de les crítiques del PP, els que acusa de minimitzar, fins i tot de burlar-se dels avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Assegura que els seus tècnics van estar a l'alçada fent seguiment de la pluja i avisant del risc de riuada, però recorda que era el govern valencià els que hauria d'haver avisat la població.
Estic convencida de que necesitamos más y mejor prevención y de defensa ante extremos, pero también que es importante mayor y mejor capacidad de evaluación de los riesgos y respuesta rápida. Pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo.
Sense moure'ns de Brussel·les, el president Salvador Illa hi comença avui el seu primer viatge internacional com a cap del govern. Amb quines prioritats, enviat especial, Núria Oriol?
Doncs amb la defensa del català perquè es pugui parlar ja al Parlament Europeu i també per incidir a fer realitat la seva oficialitat a totes les institucions comunitàries. Per això ha mantingut una reunió d'una hora amb la presidenta del Parlament Europeu amb resultat de bones sensacions. És, però, la primera carpeta que ha abordat en les primeres hores del seu viatge a Brussel·les, en què busca amb la seva agenda obrir el camí perquè Catalunya guanyi presència i poder a Europa.
Mentrestant, a aquesta hora, els agricultors francesos han aixecat el tall del voló que des d'ahir afectava sobretot el trànsit de l'AP7 cap a França. Lles, Núria Paraire.
La protesta haurà durat un dia, ha deixat gairebé 800 camions atrapats a l'AP7 i els camioners han ocupat totes les àrees de serveis i tots els aparcaments de l'autopista des d'Hostalric fins a la Jonquera. Altres han passat la nit en vorals de carretera i polígons industrials. Tot i el malestar, entenen els agricultors.
En una entrevista a Catalunya Ràdio i TV3, la directora de Salut Pública i de Canvi Climàtic de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira, pressiona la COP29 per tal que arribi a un acord i els recorda que hi ha moltes vides en joc. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
A les sales de negociacions es parla de finançament climàtic, de quants diners s'han de posar i de qui els ha de rebre, però Maria Neira recorda els prop de 200 països que participen de la COP29 que no es poden entretenir més, que han de ser valents, perquè segons que decideixin, la crisi sanitària derivada del canvi climàtic serà més o menys greu.
Són negociacions de salut, lo que estan metiendo ahí dentro, aunque no lo sepan.
I avui, última intervenció de Dominique Pellicot al judici contra ell per haver drogat la seva dona i haver-la sotmès a desenes de violacions de molts homes, la majoria també encausats. Avinyó, Isabel Galí.
A pregunta de la seva advocada, Dominique Pellicot ha dit que la cosa que més desitja és poder mirar la seva filla Caroline als ulls, però d'ella ha rebut tot el contrari. Caroline sospita que el seu pare també va abusar d'ella i li ha dit que mai l'anirà a veure a la presó on ell va, ha dit, com un gos.
Va 20 minuts per les 3, arribant als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça anuncia que seguirà jugant a Montjuïc fins a mitjans del mes de febrer.
Ara mateix el dia marcat per tornar al nou Camp Nou és el partit amb el Rayo Vallecano del 16 de febrer. En parlarem al Catalunya a migdia, on també explicarem l'última renovació a Pep Guardiola amb el City. Es quedarà com a mínim fins al juny del 2026 al club anglès. I sentirem el comiat de Rafa Nadal ahir a Màlaga després de retirar-se en l'eliminació d'Espanya de la Copa Davis.
de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, conseqüència de la protesta que han fet els agricultors francesos, Òscar, es manté la congestió a la P7 de Vilafant a Llers, sentit nord. Aquí hi ha només un carril obert. Nacional 2, amb embús de Cabanes a Llers i més endavant quilomètric a la cua de Campmany a la Jonquera, això direcció cap al nord, i es mantenen tallades a la Vall d'Aran la Nacional 141 a Bussost i la Nacional 230 a Bausent. I a banda, hi ha bosses de retenció a la C58 del Nus de la Trinitat a Ripollet, sentit Terrassa, per un accident, pot a nord des de Santa Coloma de Gramenet, i un carril només obert a la P7 a l'Arbú, sentit Tarragona, per caiguda d'arbres. Tot això és pel vent, en aquest cas. I el transport públic, els trens de la línia R4 encara circulen amb demores de més de mitja hora per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre l'Arbós i els Monjos.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
A les últimes hores el que més destaca és el vent. Queden moltes hores per sortir amb pedres a les butxaques per no sortir volant o què?
No, de fet s'acaba sortir amb pedres a les butxaques a les comarques on ha estat necessari, però això sí, haurem de continuar sortint millor amb pantaló que faldilla o millor sense barret. Per què? Perquè sigui el barret o sigui la faldilla, això pot voleiar. És a dir, que el vent es manté aquesta tarda, aquesta nit i de cara a demà, perquè el vent de ponent continuarà bufant. Això sí, no tindrà la intensitat de fer necessàries les pedres a les butxaques.
Molt bé, jo tampoc no gasto barret, per tant, sortiré sense.
Bé, ha estat per allò de que els dos gèneres es sentissin representats.
Ben fet, ben fet. Gràcies, Francesc, bon dia.
Adéu-siau.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El Partit Popular Europeu votarà a favor de Teresa Rivera, obviant les reticències del Partit Popular Espanyol, i l'ara ministra socialista està, doncs, més a prop de convertir-se en vicepresidenta de la Comissió Europea. Coincidint amb la compareixença de Rivera al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la Dana del País Valencià, els populars europeus ultimen l'acord definitiu amb els socialistes i també amb els liberals. Es desencallaria així un tema que estava impacientant la presidenta Ursula von der Leyen perquè posava en risc el seu nou executiu comunitari. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Hola, bon dia. Reunió clau aquesta hora a l'Eurocambra entre els líders dels populars i els socialistes europeus en participació dels liberals. Hores decisives per desbloquejar la formació de la pròxima Comissió Europea. Ha estat un matí aquí de negociacions contra rellotge amb algunes senyals que apunten que pot aproximar-se al final de la crisi, que fa una setmana estava en tensió màxima. El moviment més rellevant d'aquest matí, el vistiplau del PP europeu a donar suport a Rivera, tot i que el PP espanyol mantingui l'oposició. A la banda socialista, les posicions també es mouen i a majoria ja a favor de donar suport al candidat de Meloni, tot i que encara queden reticències en algunes delegacions, sobretot l'Alemanya i la francesa. Ara és moment de les negociacions finals en una crisi que ha requerit la intervenció del president del govern espanyol, que ha mantingut converses amb von der Leyen al G20 a Brasil, i que ahir es mostrava optimista. Si avui hi ha finalment entesa, aquesta tarda s'acordarà programar per la setmana que ve el tràmit final a Estrasburg de validar tota la Comissió Europea d'Ursula von der Leyen perquè pugui començar a funcionar sense retards l'1 de desembre.
I mentrestant, al Congrés dels Diputats, Teresa Rivera defensa els avisos que va donar el Ministeri de Transició Ecològica durant la riuada del País Valencià i retreu al Partit Popular no prendre-se'l seriosament. La vicepresidenta segona del govern espanyol compareix per explicar la seva gestió durant la Dana enmig dels atacs de l'oposició, que insisteix a culpar-la dels morts per no alertar a temps. Madrid, Dana i Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Un cop més, la ministra de Transició Ecològica ha defensat que tant l'Agència Estatal de Meteorologia com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer van fer la seva feina, que és recollir dades i enviar avisos al govern valencià. El sistema no va fallar, no hi va haver apagada informativa i, en tot cas, ha dit, van ser les autoritats valencianes, les responsables d'alertar la població, les que no van actuar d'acord amb els protocols.
Estic convencida de que necessitamos más y mejor prevención y de defensa ante extremos, pero también que es importante mayor y mejor capacidad de evaluación de los riesgos y respuesta rápida. Pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo.
De fet, Rivera ha acusat el PP de burlar-se de les alertes de l'AEMET i de qüestionar les institucions científiques, el que considera un perill en l'actual context climàtic.
Me parece profundamente injusto y profundamente peligroso para prepararnos ante lo que estamos ya enfrentando.
La compareixença de Rivera, tant a petició pròpia com del PP, segueix en marxa. Al vespre haurà de donar compte al Senat.
Una compareixença, Dani, marcada per les crítiques del Partit Popular, que fins a últim moment ha qüestionat que sigui candidat a la vicepresidència de la Comissió Europea.
Sí, ja a l'entrada de l'hemicicle, Alberto Núñez Feijóo assenyalava l'estratègia del seu partit avui, que era contraposar la resposta de Carlos Mazón a la dana amb la de Pedro Sánchez i Teresa Rivera.
Hay personas que asumen responsabilidades, hay personas que remodelan su gobierno y hay personas que lo que hacen a los responsables es intentar promocionarlos en la Unión Europea. Son dos formas distintas de practicar la política. Yo me quedo con los que asumen errores.
Però els atacs més durs han arribat de Miguel Tellado, el portaveu popular, que en una tensa sessió de control ha culpat Rivera dels morts al País Valencià per, segons ell, frenar les obres de millora de Barranc del Pollo.
No sé com usted es capaz de dormir tranquila por las noches. No lo sé. Me temo que usted va a pasar bastante tiempo declarando los juzgados entre una cosa y la otra, entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos.
I Rivera s'ha defensat dient que va ser ella qui va autoritzar les actuacions l'any 2011, però que va ser el govern de Rajoy qui no les va dur a terme.
Doncs no deixem de parlar de Teresa Rivera, perquè avui un jutjat de València ha obert una causa contra els organismes que depenen del seu ministeri per la gestió que van fer dels aiguats del País Valencià. El sindicat ultradretà Manos Limpias ha presentat una denúncia als tribunals contra els seus directius, Albert Prat.
Vol que s'investiguin les responsabilitats que van tenir durant les hores crítiques de la Dana, l'Agència Estatal de Meteorologia i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, els dos organismes que pengen del ministeri de Rivera i els quals el PP intenta desviar les culpes.
D'altra banda, avui hem conegut que Carlos Mazón ha fitxat una altra militar pel seu govern.
Sí, es tracta del general de l'exèrcit de terra, Venancio Aguado, que serà el número 2 de la nova vicepresidència que encapçala el tinent general Francisco Gampampols, que té l'encàrrec de coordinar la reconstrucció de la zona zero. Aguado va passar a la reserva fa 4 anys després d'una carrera militar en la qual havia participat en les missions de l'OTAN a Kosovo i a l'Afganistan com a cap d'operacions i també al Líban. El govern espanyol no ha volgut mullar-se sobre aquest nou fitxatge, però la ministra Diana Morán, la líder dels socialistes al País Valencià, ha aprofitat per tornar a reclamar la dimissió del president.
Me parece que el señor Mazón está en una huida hacia adelante, la gente lo tiene claro, no puede aguantar ni un minuto más, el señor Mazón tiene que irse.
Ara només falta saber qui ocuparà la nova Conselleria d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Gampampols ha dit que no serà al País Valencià fins dilluns de la setmana que ve i, per cert, fa molt poca estona el director de la Radiotelevisió Pública de la Comunitat, a punt, Alfred Costa, ha dimitit del càrrec després que Mazón oferís el seu lloc a la periodista Maribel Vilaplana el dia dels aiguats.
I mentrestant, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic de València convoca una manifestació aquest dissabte per denunciar la gestió que el govern de la comunitat està fent dels efectes de la Dana. Exigeixen la dimissió del president Mazón i també la del conseller d'Educació, José Antonio Rovira. Els sindicats acusen la conselleria de falsejar les dades sobre l'afectació als centres educatius i de forçar una reobertura per dilluns que ve, que diuen que és impossible, Sara Canyeté.
Sí, diuen que el govern valencià està forçant la situació mentre continua sense enviar efectius a netejar els centres i que alguns estan reobrint en condicions higièniques deficients. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament, Estepa B, i són declaracions a Catalunya Ràdio.
Ja estem estudiant la possibilitat de denunciar aquesta situació perquè, ja dic, el fang, hi ha parets que estan plenes de fongs, també, i estan obrint aquestes condicions. I això és inacceptable, no? Que quedi clar que tenim interès en obrir el més pront possible, però en condicions.
La conselleria ho nega i diu que tots els centres que han reobert tenen un informe tècnic favorable. Pel que fa a les dades, ens remeten al darrer balanç que van fer divendres passat i que preveu que els propers dies i fins dilluns que ve reobriran els 52 centres que continuen tancats. També detallen que hi ha 26 centres més que no ho faran i que s'ha traslladat l'alumnat a altres llocs. I d'aquests, 12 són centres amb grans afectacions que probablement s'hauran d'enderrocar, però eviten dir quants alumnes continuen a dia d'avui sense a classe. Pel que fa a les víctimes, recordem que l'últim balanç és de 219 persones mortes i 8 persones desaparegudes al País Valencià.
Per cert, ja que parlem de nens i el País Valencià, la revista infantil Camacuc, que té la seu a Paiporta, ha augmentat un 25% les subscripcions des de la Dana. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, les últimes setmanes han incorporat més de 400 subscripcions, bona part des de Catalunya. Sílvia Solanes.
Ho van perdre absolutament tot. El local va quedar arrasat i només els va quedar
quedar la furgoneta. La revista ho va explicar a les xarxes i la resposta ha estat que han passat de les 2.000 subscripcions a superar les 2.400. El seu director, Joan Escrivà, s'ha mostrat molt agraït.
N'hi ha hagut molta solidaritat, n'hi ha hagut una resposta popular molt bona, han augmentat prou. N'hi ha hagut molta, molta resposta de Catalunya, perquè els medis des del dia 1 han estat de Costa de Camacuc i ens han fet molt de ressò, han contat la nostra història i s'ha notat molt la resposta d'ell.
Ara estan mirant de recuperar l'últim número, que pràcticament el tenien acabat i el van perdre. Pel que fa a ajudes, lamenta que amb el govern valencià no han concretat res. En canvi, la Diputació de Barcelona sí que ha ampliat les subscripcions a totes les biblioteques.
És un quart de tres, fem una pausa i de seguida seguim el president Illa de visita a Brussel·les.
Catalunya migdia.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alt de joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Catalunya migdia. Passant 2 minuts d'un quart. El president Salvador Illa ha sortit de la reunió amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, convençut que l'Eurocambra es pren seriosament fer possible l'ús del català a la institució. L'expresident Carles Puigdemont ha retret a Illa que no el vulgui visitar aprofitant el seu viatge oficial a Brussel·les. Creu que així li nega l'amnistia política. Enviada especial, Núria Oriol.
Bon dia. Satisfacció del president Illa. La reunió amb la presidenta del Parlament Europeu ha durat el doble del previst. Una hora i el missatge ha tingut una bona recepció. Roberta Metsola abordarà seriosament que el català es pugui fer servir a l'Eurocambra i entén per què també es lluita per la seva oficialitat a totes les institucions comunitàries. Ho posava en valor així el president de la Generalitat a la sortida de la trobada.
S'està fent una anàlisi rigorós, seriós. No he vist una aproximació, deixin-m'ho dir així, administrativa. Es vol abordar aquest assumpte seriosament i s'ha creat un grup específic de treball i surto amb aquest convenciment que aquest és un assumpte que s'abordarà en profunditat i amb rigor, i nosaltres en el que puguem ajudar, ajudarem.
Salvador Illa concentra tots els seus esforços en aquest primer viatge a Brussel·les perquè Catalunya guanyi presència i influència a Europa i defensa, per què no, inclòs una trobada amb Carles Puigdemont a la seva intensa agenda de 2 dies aquí.
Demano que el Poder Judicial respecti les decisions del Poder Legislatiu i s'apliqui la llei d'amnistia. I dit això, jo em reuniré amb el senyor Puigdemont quan arribi un moment.
La segona cita de relleu avui en el programa del president, la seva intervenció en el Comitè de Regions aquesta tarda, en què per primer cop en 10 anys tornarà a ser titular com a representant al cap de l'executiu català. L'últim va ser José Montilla. Parlarà de la Dana i ho farà en català.
I a 24 hores de la votació al Congrés dels Diputats de la reforma fiscal, el govern espanyol multiplica els contactes amb Esquerra i amb Podem per assegurar-se que hi donaran suport. La negociació passa per endurir l'impost a la banca i per trobar una fórmula de l'impost a les energètiques que convenci les esquerres, però també a Junts i al PNB. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. La negociació del paquet fiscal ha elevat la pugna entre Junts i Esquerra, Míriam Nogueras i Gabriel Rufián.
Veurem si alguns partits catalans estan i segueixen al costat de la dreta espanyola i de la banca espanyola o es posen definitivament al costat de Catalunya.
Que se lo lean mejor. No, no es cierto.
Lo que hay que entender es que la derecha catalana lo que quiere es volver a lo que era Convergencia, cosa que yo puedo entender perfectamente porque les iba bastante bien.
Però de moment tots dos partits s'inclinen per votar-hi a favor de Mas, que reconfia en durir l'impost a la banca i que els ingressos es reverteixin a Catalunya, i també volen més garanties pel futur impost a les energètiques, que tindrà exempcions per a les empreses que facin inversions verdes, com demana Junts. Ara és Podem qui està més enrocat i amenacen tombar tota la reforma amb els seus 4 vots. Ione Belarra demana garanties que Junts i el PNB no vetaran l'impost a les energètiques quan s'hagi de votar.
Un gobierno que se llama a sí mismo progresista no puede renunciar a un impuesto de estas características, más cuando las empresas energéticas están ganando, insisto, el año pasado 10.500 millones de euros y pagan apenas 1.200 por ese impuesto.
Bolaños s'ha reunit amb Belarra per convèncer-los. Ha estat un matí de negociacions pels passadissos del Congrés, de trucades i de whatsapps al més alt nivell. Maria Jesús Montero confia salvar tot el paquet fiscal, que ha evidenciat un com més la fragilitat parlamentària de Pedro Sánchez.
Els Estats Units tanquen temporalment la seva ambaixada a Kiev per risc d'un gran atac aeri rus. Altres països, entre els quals Espanya, també han suspès o han reduït l'activitat a la capital ucraïnesa. Tot l'endemà que l'exèrcit ucraïnès ataqués per primera vegada territori rus amb míssils nord-americans, Vicent Mifsud.
L'ambaixada nord-americana ha demanat als seus treballadors que busquin refugi en les pròximes hores per protegir-se d'una resposta russa a l'atac ucraïnès. Entre la població de Kiev hi ha por davant la possibilitat d'atacs de més intensitat, però, com explica aquesta mestra de la capital, estan acostumats a viure en alerta.
Tinc la bossa amb les meves coses preparada, visc a prop, estic preparada i preocupada, però crec que les coses aniran bé, perquè les nostres forces armades són les millors. Tot anirà bé, això espero.
Les autoritats d'Ucraïna han criticat el tancament de les ambaixades perquè l'amenaça d'atacs russos hi és cada dia.
A més dels míssils tàctics, la Casa Blanca també ha autoritzat l'abastiment a Ucraïna de mines antipersones, una decisió que ha generat moltes crítiques de grups de control d'armes.
Entre els quals el de la campanya internacional per a la prohibició de les mines, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau el 1997. Han condemnat aquesta decisió de Joe Biden, que consideren desastrosa, i ha assegurat que treballen per revertir-la. Les mines s'utilitzarien en el front de guerra, on Rússia continua avançant a la regió de Donetsk, que avui mateix ha pres una altra població. Segons els Estats Units, les seues mines, a diferència de les russes, tenen un dispositiu per desactivar-se i evitar danys en el futur. El Kremlin ha acusat Washington de voler allargar la guerra amb el lliurament de més armes a Kiev.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia parlarem d'aquesta qüestió amb Albert Caramés. És el director de la Fundació per la Pau, Fundipau, i amb ell parlarem d'aquesta utilització d'armes en el conflicte, que sembla que està en plena escalada. I mentrestant, davant l'augment de salts dels camions d'ajuda humanitària que entren a Gaza, Hamas ha format una unitat especial que ja ha matat diversos lladres. Les dificultats de repartir els productes bàsics dins la franja de Gaza ha fet que el seu preu es dispari. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'entrada d'ajuda humanitària a Gaza no només topa amb els impediments polítics i burocràtics, també ho fa amb la desesperació dels que viuen dins la franja. Alguns gazians s'organitzen en bandes per robar els productes bàsics i fer negoci. El Dilla explica el dilema que això li suposa.
Ara estem obligats a comprar-li a un lladre en contra de la nostra voluntat. El lladre em ven la bossa de farina a 200 shekels, quan normalment em val 500. No puc pagar tant per una bossa de farina.
Els atacs als camions humanitaris han augmentat dràsticament. Un centenar d'un mateix comboi van ser assaltats la setmana passada. Hamas s'ha unit amb diversos grups aliats locals per formar patrulles amb l'objectiu d'acabar amb qualsevol intent de robatori sense miraments. Només dilluns una vintena de lladres van ser assassinats. Des del Sindicat de Transportistes Palestins, l'Adel tem per la vida dels conductors.
Clar que estem preocupats pels conductors, que, recordem-ho, transporten productes per ajudar, no per vendre. Surten de casa arriscant la seva vida sense saber si podran tornar-hi per culpa d'aquestes bandes de criminals i lladres.
Unes bandes que han crescut sense que l'exèrcit israelià ho hagi impedit, fet que fa sospitar l'ONU i d'altres organitzacions humanitàries que l'acusen de passivitat o fins i tot benevolència vers els lladres.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15, una pausa, i de seguida anem a la COP29.
Catalunya migdia.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara la cafetera superautomàtica Krups per 249 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrodomèstics.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per Financiera. El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta la seva filla la fa millor.
Més temperatura.
Uah. Embullit, passa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això.
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2 quarts. La COP29 continua sense donar senyals d'un possible acord sobre finançament climàtic, el gran objectiu d'aquesta cimera del clima. En una entrevista a Catalunya Ràdio i TV3, la directora de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l'Organització Mundial de la Salut ha donat un toc d'atenció als negociadors. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Maria Neira, la màxima responsable de Salut Pública i Canvi Climàtic de l'OMS, té clar que la crisi climàtica ja ha derivat en una crisi sanitària de grans dimensions. Demana als negociadors ambició i sentit comú per frenar-la anant a l'arrel del problema, la reducció de les emissions.
Tienen que ser mucho más ambiciosos, porque lo que están negociando no es solo cuántos gases de efecto invernadero van a rebajar, sino que están negociando también con cuántos casos de impacto en la salud, de enfermedades, vamos a tener cada año. Es una relación muy fuerte, son negociaciones de salud lo que están haciendo ahí dentro, aunque no lo sepan.
De moment no se l'han escoltada. La sensació general als passadissos de l'Estadi Olímpic de Bakú és de frustració. Porten 10 dies de negociacions donant voltes al mateix, com augmentar els compromisos de finançament climàtic dels països desenvolupats per ajudar la resta a fer la transició verda i adaptar-se als efectes de les sequeres, les onades de calor o les inundacions. Europa, que fins ara ha estat el principal donant en aquests fons, es nega a dir fins a on està disposada a arribar i pressiona perquè tant la Xina com Singapur, Corea del Sud o els països del Golf també es comprometin a portar diners al pot comú.
L'any 2050 es multiplicarà per 8 el nombre d'infants afectats per les onades de calor. És l'alerta d'un informe d'UNICEF a Espanya, publicat avui coincidint amb el Dia Mundial de la Infància. El treball també alerta sobre l'increment d'altres riscos relacionats amb el canvi climàtic, com ara les inundacions o els incendis greus, Purificació Barcelona.
Sí, concretament assegura que el 2050 els infants estaran 3 vegades més exposats a inundacions fluvials extremes i gairebé el doble de risc per incendis forestals greus en comparació amb la dècada del 2000. El treball també assegura que els episodis extrems s'aniran incrementant per efecte del canvi climàtic i posa com a exemple els aiguats al País Valencià. Per tot plegat, des de l'ONG avisen que el futur de la infància està en perill si no es prenen mesures urgents de manera immediata. Laia Ruig és la portaveu de l'organització.
Més inversió en educació, serveis i ciutats sostenibles i resilients per a la infància, augmentar la resiliència climàtica en infraestructures, tecnologies, serveis essencials i sistemes de suport social. El Dia Mundial de la Infància és una ocasió magnífica per celebrar els drets dels infants, però també és una ocasió magnífica per recordar que a moltes parts del planeta els drets dels nens i les nenes encara no estan garantits.
Segons les previsions, el 2050 la població infantil s'estabilitzarà entorn al 2.300 milions de menors, una xifra similar a l'actual.
D'aquí un minut seran 2 quarts. Dominique Pellicot, l'home que durant 10 anys va drogar la seva parella i la va sotmetre a violacions de molts homes, ha acabat aquest matí, entre plors, la seva declaració al judici que es fa a Avinyó. Dirigint-se a la seva exparella, Pellicot ha dit que no hauria hagut de fer mai el que va fer i que morirà com un gos. La vista oral entra ja en la seva recta final. Avinyó, Isabel Galí.
Bon dia. Ja han començat les conclusions de la part civil de la defensa de Gisèle Pelicó i dilluns la Fiscalia exposarà les seves i confirmarà o modificarà la demanda de penes. Però abans, Dominic Pelicó ha respost encara a alguns advocats en una sessió que ha estat una mena de comiat familiar. Dominic Pelicó ha dit que la cosa que més desitja és poder mirar la seva filla Carolina als ulls, però ella viu amb l'angoixa de la sospita de si el seu pare també va abusar d'ella i li ha dit amb ràbia que mai l'anirà a veure a la presó. Acabaràs sol com un gos, ha rematat. Amb aquesta ferida oberta dins de la família, Dominic ha tornat a reconèixer que és addicte al sexe i que mai no hauria d'haver fet el que va fer. Tot això conscient que molt probablement s'estarà 2 dècades a la presó. Dels altres 50 acusats, n'hi ha almenys 33 que demanen com a atenuant la manipulació toxicològica i psicològica de Dominic Pelicó. Durant el judici no s'ha provat que també hi hagués submissió química, però és una de les poques cartes que tenen per intentar rebaixar una possible pena de 20 anys de presó.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Ja s'ha acabat el tall de l'autopista al Voló, a la Catalunya Nord, que des d'ahir feien agricultors francesos, quan han sabut que el rebrà el representant de l'estat francès a Perpinyà. L'acció ha afectat durant 24 hores tot el trànsit de l'AP7 en direcció França. Sapiguem quina és ara la imatge al peatge del Voló, l'escenari del tall, Laura Bertran.
A l'autopista 9, al nivell del peatge del Boulou, la situació a poc torna a la normal, però evidentment encara mancaran moltes hores perquè realment es pugui parlar de normalitat, perquè són molts els camions que han quedat atrapats primer i també en espera de poder passar en aquestes 24 hores de bloqueig i de protesta dels pagesos del sindicat Coordinació Rural. De fet, aquest sindicat s'ha quedat ben sol a l'hora de protestar, el que han lamentat, entre altres, el president local de Catalunya Nord d'aquest sindicat, Philippe Maidat.
Ara, sent pocs, jo esperava que altres agricultors d'altres sindicats vinguin aquí al barratge per nos ajudar i nos hem quedat sols. Ara, sent una mica cansat.
La trobada amb el prefecte a Perpinyà tindrà lloc aquesta tarda amb una delegació del sindicat i d'aquesta manera esperen tenir una sortida digna i explicar les seves reivindicacions a prop del representant de l'estat francès.
I a l'AP7 s'acaben de reobrir tots els carrils en sentit nord. Arran del tall, uns 750 camions havien quedat atrapats als aparcaments i als polígons industrials. Tenim una unitat mòbil a Lles, a l'Alt Empordà. Josep Lluís Blázquez i Núria Pereira han pogut parlar amb els transportistes. Com s'han pres aquest tall, Núria?
Hola, bon dia. Doncs s'han pres amb resignació. Aquí on som, al polígon industrial de Llers, molts camioners han fet nit als vorals perquè totes les 550 places d'aparcaments per a camions que hi ha es van ocupar ahir. Ens ho explicava un dels camioners, l'Òscar.
El pàrquing estava nit a tope, és que n'hi ha moltíssims camions, no te sabria dir quan, però està tot el polígon en doble fila, que és direcció única. Quan se troben dos de cara, hi ha un follon aquí que no veigués.
Tot i que ja s'han reobert, com deies, tots els carrils de la P7 en sentit nord, els camioners creuen que la tornada a la normalitat serà gradual. El Ramon ve de València i està preocupat. Amb els efectes de la Dana ja va tenir molts problemes per treballar i ara aquí s'ha trobat aturat.
Mal, perquè tot ho paguem en la carretera, tots som els transportistes, venim de València també de passar unes setmanes mal perquè no podem circular tampoc per tot el que ha passat. Ara també ens així i estos tallen perquè si tindran les seves raons, jo no dic que no, però poden reivindicar en altres punts que no sigui la carretera.
Des de 1:45 que s'ha sabut que s'obria el pas, el panorama ha canviat, ara els camions comencen a circular.
I una cosa més abans de la publicitat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 876 trucades per l'episodi de vent que afecta avui bona part del país i en especial la zona més poblada de Catalunya, l'àrea metropolitana de Barcelona. Els bombers de la Generalitat han atès més d'un centenar d'avisos, sobretot per arbres caiguts. I a la capital catalana, els bombers de Barcelona han gestionat més de 200 incidències. Cap de greu, Marriera.
Protecció Civil té activada l'alerta del Pla Vencat per fortes ratxes de vent. S'han registrat fins a 80 km per hora a Barcelona. Per això, l'Ajuntament ha activat l'alerta per vent i ha tancat parcs i jardins com a mesura preventiva. I és que el vent ha fet caure arbres en diversos punts de la capital catalana, com la plaça de les Glòries, Sant Andreu, la plaça Universitat o el Guinardó. Ha passat el mateix a Castelldefels i a Badalona, entre diversos municipis. El vent també provoca problemes a l'AP7 a l'Arbós, al Baix Penedès, a la R 4 per un arbre que ha caigut també aquest municipi, l'Arbós, i al matí les incidències han afectat el tramvia a la zona de les Glòsies per la caiguda d'una xapa metàl·lica de l'edifici Disseny Hub i la circulació a les costes del Garraf. Des de Protecció Civil recomanen sobretot extremar la precaució amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. A més, s'aconsella allunyar-se de les zones costaneres pel fort onatge.
Passant gairebé 5 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
L'ambició i els lligams familiars són els grans temes de la nova novel·la de l'escriptor noruec Jo Nesbø, El rei II, un thriller criminal amb alè de tragèdia de Shakespeare en què el rei de la novel·la negra nòrdica recorre a un dels grans temes bíblics, la relació entre germans, Montse Camps.
L'obra és la continuació del Regne, protagonitzat per dos germans letals que fan el que calgui, inclús assassinar, per defensar la petita comunitat on viuen. Una història de rivalitats que remet a Caïm i Abel, com explica l'autor.
Without spoiling too much.
Sense fer gaires spoilers, diria que els temes de la Bíblia apareixen en moltes de les meves novel·les. No és perquè sigui un àvid lector de la Bíblia, però la Bíblia té les millors històries, tan senzill com això. La raó per la qual també vaig triar el tema dels germans és perquè tenia una relació molt estreta amb el meu germà petit fins que va morir fa uns anys. Què he fet servir la novel·la de la meva relació amb ell? La lleialtat.
Nesbø està adaptant un dels seus llibres per una sèrie de 9 capítols de Netflix que s'estrenarà el 2026. Una feina nova en què se sent còmode.
Soc d'una generació d'escriptors que, tot i que ser lectors de llibres, també hem vist moltes pel·lícules, així que la meva escriptura està influenciada definitivament per pel·lícules i sèries de televisió. Per mi, passar d'escriure novel·les a treballar com a guionista és una feina diferent, però al final es tracta de narrar històries i en aquest sentit és el mateix.
El guanyador del Premi Pepe Carballo 2024 ha venut 60 milions d'exemplars a tot el món.
Més llibres. Avui arriba a les llibreries Canícula, el primer treball professional d'Adrià Turina, que va guanyar la menció al talent novell del Premi Finestres de Còmic en Català 2023. És una història plena de psicòpates situada en una localitat del Maresme en plena canícula, Valeria Obereda.
Situem-nos en un estiu molt calorós. La protagonista, la Paula, és una preadolescent particular que vol contactar amb extraterrestres. L'autor ens parla d'altres personatges que hi trobarem.
Sortia un personatge vestit d'instal·lador d'alarmes i que aprofita la seva feina per robar les cases. I després se'm va acudir, si aquest instal·lador ha perdut ja d'un psicòpata, i si aquest psicòpata entra a una casa i resulta que es troba i viu una psicòpata que no s'ho espera...
Pel·lícules snuff amb crims reals i girs inesperats arrodoneixen una història que també està plena de mosques que van augmentant exponencialment a mesura que puja la calor i hi ha més morts. Tot, però, tractat amb humor.
L'evangeliari copte més antic que es conserva a tot el món està en mans de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Li ha cedit la Companyia de Jesús dins d'una col·lecció de papirs que ja s'ha digitalitzat, Montse Mas.
Sí, el llibre aplega els evangelis cristians excepte el de Sant Mateu. És del segle V, manté la seva enquadernació original i està inscrit, o està escrit, millor dit, en copte, la llengua egípcia escrita en caràcters grec. Alberto Nodar, investigador del projecte de papirologia de la UPF, explica Catalunya Ràdio la importància del document.
Tenir un exemplar de la Bíblia tan antic, gairebé al començament de la tradició cristiana, això ens permet comparar les versions que després hem conegut, o la versió estàndard, la versió vulgata, amb el que feien servir en aquest moment, i a més en una altra llengua.
L'Evangeliari forma part d'una col·lecció de 3.000 fragments de papir procedents d'Egipte que ens informen de la vida quotidiana en els primers 1.000 anys després de Crist.
Ens permet una entrada a les seves vides com si poguéssim entrar per la finestra i veure quant costava un camell o com es pagava el blat. Això és molt excepcional, és únic. I a més, escrit amb les mans d'aquestes mateixes persones.
La majoria dels documents s'han digitalitzat i editat i es poden consultar al portal web de la plataforma Ductus.
El 28 de novembre es farà l'encesa dels llums de Nadal de Barcelona amb un espectacle al Passeig de Gràcia. Segons l'alcalde Jaume Collboni, serà una proposta d'arts de carrer que fusionarà dansa urbana, rap i efectes visuals. Ajuntament de Barcelona, Montse Pujol.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que la ciutat vol brillar més que mai i per això ha dit l'enllumenat d'aquest 2024 tindrà noves figures per tota la ciutat i més hores de llum que mai i més iniciatives com la de Torre Baró, per exemple, que per segon any aposta per un enllumenat comunitari dissenyat i creat pels mateixos veïns. L'alcalde ha afegit que serà una il·luminació sostenible sense deixar cap barri sense brillar.
Aquest any l'enllumenat nadalenc s'estén per més de 110 quilòmetres pels carrers de la ciutat. Són 6 quilòmetres més que l'any passat i són 6 més, sobretot, perquè hem volgut que la llum arribés a molts barris del nord de la ciutat, molts dels quals tenen un teixit comercial molt feble.
El Barcelona Festival de Nadal, del 20 al 30 de desembre, transformarà la plaça de Catalunya en un gran escenari amb una programació gratuïta que inclou 25 espectacles.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb novetats de l'Spotify Camp Nou i el protagonisme també per Rafa Nadal.
Que ahir es va acomiadar definitivament de les pistes.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Nadal no jugara més a nivell professional.
Lo hemos disfrutado, hemos conseguido muchas cosas muy bonitas juntas y ahora pues os toca a vosotros seguir viviéndolas, que estoy seguro que así será. O sea que mil gracias a todos, de verdad.
El tenista manacorí va jugar ahir el seu darrer partit en l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis que l'equip espanyol va perdre amb els Països Baixos. Marcos García.
Rafa Nadal tanca més de 20 anys d'una carrera professional extraordinària en el món del tennis, ho estem dient. 92 títols de torneig ATP, 22 dels quals Gran Slam, 5 Copes Davis, 2 ors olímpics entre individuals i un altre en dobles. El cap de Rafa Nadal encara vol dir a tennis, però el seu cos, amb 38 anys, l'ha avisat que ja n'hi ha prou.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación.
Ja sense Rafa Nadal ni tampoc l'equip espanyol, la fase final de la Copa Davis segueix fins diumenge a Màlaga. Els quarts tenim en marxa l'Alemanya a Canadà. De moment dominen els alemanys per una victòria a 0. Demà Estats Units, Austràlia i Itàlia, Argentina.
I per parlar de Rafa Nadal ho farem amb una de les persones de Catalunya que més bé coneix Nadal. És el Jaume Boix, periodista de Catalunya Ràdio, jubilat des de fa uns anys, però que l'ha seguit sempre des de molt a prop i sobretot en els seus inicis. Jaume Boix, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Jaume, ens fa moltíssima il·lusió saludar-te.
I a mi també, tant vosaltres, de veritat.
A més, hem pensat molt en tu aquests dies, des de que Rafa Nadal va dir que s'acomiadava, i ahir especialment, en aquest últim partit que va jugar. T'ha agradat el comiat que ha tingut Rafa Nadal?
Home, no, francament. Pensava que tindria un altre comiat, però clar, aquestes coses no es poden triar, i més quan s'improvisen de la manera que s'ha fet això. El poema de Nadal ja fa un any que s'està retirant, encara que no ho ha volgut reconèixer. A mi em va doldre com va marxar del Godó. El comiat va ser tan fred que, o sigui, fa esgarrifó només de pensar-ho. Dius, com el jugador més important de la història del tennis espanyol se'l comiada d'aquesta manera? És a dir, no es va fer res, com si hagués perdut un partit de primera ronda en qualsevol altre torneig. Nadal, o sigui, ja fa temps que no pot competir perquè el seu cos s'ha cansat de jugar. Ahir mateix ho va dir. El tenis m'agrada, em continuo agradant i m'agradarà sempre. Però, clar, el cos ha dit que no vol jugar més. I és veritat, clar. Està trencat i, clar, no pot competir. Per això se'n va.
I per tu què és ara que dius que és tan gran? Què és el que l'ha fet i el fa que sigui tan gran, Rafa Nadal?
És la seva personalitat, la seva forma de comportar-se. Vejam, tenísticament ha sigut un jugador, i permetem que ho digui aquesta manera, per mi, mediocre. Tenísticament, un jugador mediocre. Que ha anat millorant amb el temps. És com el bon vi, que va millorant. Doncs el Nadal ha millorat moltíssim. Però la seva forma de comportar-se, la seva forma d'actuar, la seva professionalitat, el seu caràcter, el no voler perdre mai, el lluitar cada punt com si fos l'últim, això només ho ha fet ell. Que, o sigui, amb poques armes guanya. És a dir, fa que el contrari es desesperi i acabi penjant, i acabin enraonant sols. És a dir, jugar contra Nadal era una mena de tortura. Sí, perquè, o sigui, et desesperaves. O sigui, el rival sabia que acabaria perdent. I perdia.
Quin és el partit, el punt o el set més bèstia que recordes de Rafa Nadal?
Mira, jo hi ha un partit que el veig a vegades al YouTube, quan m'enyoro una mica. És un partit a Monte Carlo, Nadal-Coria. Cada punt és una bestiada. És increïble. Físicament és brutal el nivell que mostren tots dos. Els punts és d'una competitivitat tan gran.
Doncs Jaume Boix, el periodista de Catalunya Ràdio, especialista en tennis i que tantíssims anys ha estat seguint Rafa Nadal des dels seus inicis. Gràcies per ajudar-nos a completar la figura de Rafa Nadal l'endemà del seu comiat, per ensenyar-nos tant, Jaume, amb la teva experiència en el món del tennis i concretament amb Nadal. Gràcies, Jaume.
Gràcies, una abraçada.
Adéu. I ja tenim nova data per al retorn a l'Spotify Camp Nou. No serà el 29 de novembre, el dia de l'aniversari del Barça, com es va dir d'entrada. Ramon Salmurri serà una mica més tard.
Concretament el 16 de febrer, i tot apunta aquest Barça-Rayo del 16 de febrer, perquè avui el Barça ha enviat un correu als seus socis on explica que el partit contra el València del cap de setmana, el 26 de gener, i el de l'Alavés del cap de setmana, el 2 de febrer, s'acabaran jugant a Montjuïc, igual que la darrera jornada de la fase inicial de la Champions, el 29 de gener, davant de l'Atalanta. Quina és la justificació que en fa el Barça? Primer, la legislació UEFA. Ja hem explicat que tota la fase de grups s'ha de jugar en un sol estadi. I segon, i davant d'aquest primer pas, la dificultat de jugar simultàniament en dos estadis, en aquest cas Montjuïc i el Nou Camp Nou. El club també ha exposat que el preu proporcional dels compromisos que caiguin del passi del Nou Camp Nou, de moment València i Alavés són els únics confirmats, perquè el de l'Atalanta ja estava computat, serà descomptat del preu total indicat.
Doncs aquest Barça-Rayo, que podria ser el partit de retorn a l'Spotify Camp Nou, també podria ser un partit que ja jugués Christensen.
El danès va passar per quiròfan fa 3 setmanes i es calcula que encara estarà un parell de mesos de baixa. Tot això, Lamine Yamal, és complicat que pugui arribar a Balaïdos. Eric i Ferran se'ls espera contra el Brest i Robert Lewandowski, tot en ordre.
Doncs encara us explicarem 3 coses més al voltant de l'actualitat del Barça. Marta García, comencem pel Barça femení.
Que ja aterra a Àustria, on demà juga contra el St. Pölten en la Champions. La convocatòria és exactament la mateixa que contra el clàssic de dissabte. 20 jugadores esta vesprada, entrenament a les 7, i abans compareixença diu a Payor i el tècnic Pere Romeu.
I l'extècnic del Barça, Pep Guardiola, que renovarà per una temporada més.
Fins al 2026 amb el Manchester City i amb una segona d'opcional. Ho avançava The Athletic i ho ha pogut confirmar Catalunya Ràdio de fonts pròximes a l'entorn del tècnic català. D'esta manera, Guardiola complirà 10 temporades al capdavant de l'equip anglès.
I el partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que ja fa dies que us vam dir que no es jugarà a Miami, finalment, es jugarà a l'estadi de Montjuïc, el Lluís Companys, i ja té data.
Sí, el dissabte 21 de desembre a les 9 del vespre, l'última jornada de l'any en esta 18a jornada, el Girona-Valladolid serà divendres 20 a les 9 i el Las Palmas Espanyol diumenge 22 a 6:45 de la vesprada.
El Girona ha renovat Ivan Martín fins al 2028, 2 temporades més del que tenia. Amb això, Eduard Solà, el club que va confeccionant la continuïtat per al futur.
Amb l'ampliació de contracte que el club anuncia ahir d'Ivan Martín i fa 3 mesos la d'Arnau, el Girona té lligats més o menys els jugadors que formen l'estructura principal de l'equip de cara a les pròximes temporades. Ahir, en una entrevista als mitjans oficials del club, Ivan Martín va dir que espera poder repetir èxits amb el Girona les pròximes temporades.
En estos años en Girona me quedo con el ascenso seguro, a pesar de
de mi lesión ese último partido. Hubiera dado el otro peroné por subir ese día. También mi incorporación al equipo después de la lesión, ya que fueron 4 meses bastante duros para mí, y volver al equipo y poder marcar gol y dar la victoria al equipo fue un soplo de energía, de confianza para mí muy importante. Y bueno, el entrar en Champions el año pasado, eso fue algo increíble que ninguno aquí imaginaba.
I un dels jugadors veterans de l'equip i que acaba contracte el 2026 és Cristian Estuani, que passarà avui, aquesta tarda, pel Tot Costa a partir de les 7. L'Espanyol prepara ja consciència el partit del Girona de dissabte i ho fan bones notícies. La recuperació, Sergi Andreu, de 2 jugadors importants.
Sí, 2 dels lesionats que probablement, molt probablement, arribaran al partit són Pol Lozano i Kumbula, que ja s'han entrenat plenament amb el grup. En canvi, és molt difícil que Manolo González pugui recuperar Grajera i Calero. L'Espanyol, molt necessitat, amb un partit menys, això sí, arribarà a Montilivi en zona de descens, 10 punts en 12 partits. El migcampista blanc i blau, Álvaro Aguado, ha explicat avui que pels jugadors no és cap pressió afegida haver de mirar la classificació.
No hay que agobiarse, la temporada es muy larga y personalmente no la miro. Al final sabemos que estamos en una situación en la que vamos a estar peleando hasta el final para poder salvarnos, y estoy seguro de que lo vamos a lograr, mientras que la última jornada estemos fuera, y vale.
Un apunt més a futbol, perquè Pedro Rocha no podrà presentar-se a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola després que l'Audiència Nacional li ha denegat la cautelar que va sol·licitar l'expresident federatiu. Fem una pausa i quan tornem... La classificació del Granollers d'handbol a la Main Round de la Lliga Europea d'handbol.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc, l'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot, el 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Granollers d'handbol ja és a la ronda principal de la Lliga Europa. Es van donar tots els ingredients. Victòria dels Vallesans al seu pavelló sobre el Górnik Zagreb per 41-30 i triomf també del Montpellier francès contra el Silkeborg danès, Montserraia.
Doncs sí, parlant del partit contra el Górnik Zagreb, els polonesos només van poder resistir al ritme infernal imposat pel Granollers durant els primers 10 minuts. A partir d'aquí, els d'Antonio Rama van agafar distància en el marcador amb dos noms destacats, el porter Roberto Rodríguez amb 9 aturades i Víctor Romero, autor de 8 gols en la primera part i de 10 en tot el partit, a més de ser-ne escollit millor jugador. Romero agraeix el suport de l'afició vallesana.
L'Infern és un suport fonamental, ja des de fa anys ja que estan aquí donant un gran suport i la veritat és que s'agraeix que el Palau hi hagi aquest ambient càlid i la veritat que molt contents de l'equip.
Al descans, el Granollers dominava per un clar 20-13 en la represa. Els polonesos es van situar només 5 gols, però els vallesans van saber administrar la renda fins al final. Per cert, que els 41 gols anotats pel Granollers suposen un rècord de gols a competició europea del club vallesà.
I aquest matí ha passat pel quiròfan el capità del Barça, en Voldi Camem. El lateral francès serà fora entre 2 i 3 mesos. Què implica aquesta baixa per l'equip, Pau Mora?
És una baixa important. Estem parlant d'un dels pilars d'aquest Barça. Per posar-ho en números, Mem ha liderat la taula de golejadors de l'equip blaugrana a la Champions amb 33 gols en 6 partits. La lesió a l'espatlla es va produir la setmana passada en el partit de Lliga sobre el contra la banca de Marc León. La francès arrossegava molèsties a la zona i, segons ha comentat el tècnic del Barça, Carlos Ortega, no estava previst operar-lo tan aviat, però amb el nou escenari no hi ha hagut alternativa.
Parlem clar, nosaltres volíem que el jugador estava programat per fer-lo una mica més tard, però al sortir-se-li una altra vegada ja s'ha avançat el programa, no?
Ara hauran de ser altres jugadors els que agafin els galons de l'equip mentre el capità recupera. Però ho hauran de fer ràpid, perquè demà el Barça rep el Nantes al Palau, l'únic equip que ha estat capaç de restar punts als d'Ortega en aquesta edició de Lliga de Campions.
L'Uni Girona visita avui la pista del Campo Basso italià a l'Eurocup femenina i les gironines que arriben, Xevi Soler, liderant el seu grup i en bon estat de forma.
Sí, molt bon estat de forma. 11 victòries consecutives en les dues competicions oficials, 7 a la Lliga i 4 a l'Eurocup. A la pista, a priori, del rival més difícil, aquest Campo Basso italià, que li va posar les coses molt difícils a l'Uni. Una victòria gironina farà que no només assegurin la classificació per a la següent ronda, sinó que asseguraran també el primer lloc de grup. En canvi, el Campo Basso sí que s'hi juga molt, ja que si perd tindrà molt complicat anar a la segona ronda. Tot i el bon estat de forma de l'Uni, el tècnic Roberto Íñiguez avisa que la pista que jugaran avui serà de les difícils.
Sabiendo que vamos a una pista muy, muy dura, muy difícil, con un ambiente muy fuerte, bueno, que son partidos que a las jugadoras les tiene que gustar jugar, pero que tienen que saber que va a ser un ambiente duro, con mucho ruido, además constante ruido, constante ánimo por parte de los fans, sur de Italia, típica pista del sur de Italia, y en un partido en el que, bueno, Campo Basso se juega mucho.
A les baixes conegudes d'Ainhoa López i Natasha Mack s'unirà també la de Vivi Pierluigi, que ocupa plaça d'extra comunitària. L'Uni, el Campo Basso, avui no començarà a 8:45.
I del bàsquet a l'hoquei patins, avui arrenca la Champions en presència de 3 equips catalans, però Pau Ros avui només en juga un.
A 8:45 del vespre, quan el Barça estrena el nou format de Champions contra el Saint-Omer francès. Els blaugranes disputaran el primer partit de la màxima competició europea després d'un ple de victòries a l'hoquei Lliga i haver guanyat la Supercopa d'Espanya. Al davant tindran el campió de la Lliga francesa, primer rival d'un grup A molt complicat, un grup que completen el Noia, el Reus Deportiu i dos dels equips més potents de la Lliga portuguesa, el Porto i el Barcelos. Sentim l'entrenador blaugrana David Cáceres.
És una competició molt dura, Portugal té equips molt, molt potents, però l'objectiu primer és classificar-se per la Final Four i arribar, i després allà és un cap de setmana que pot passar de tot. Serà complicat per això, perquè tens partits molt difícils amb equips espanyols que ens coneixem molt i llavors són més complicats encara.
Els dos altres catalans, Noia Freixenet i Reus Deportiu, jugaran demà entre si, també a 8:45.
Tornem al futbol. La M Lleida disputa la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina contra el Villarreal a partit únic. L'equip lleidatà, Isaac Vilalta, hi arriba en un bon moment.
Doncs sí, amb estabilitat a la Lliga, sense haver encaixat cap gol en els últims 4 partits i recuperant lesionades. Ara la M afronta la Copa contra un rival de la mateixa categoria, però amb la il·lusió de passar ronda i trobar-se amb un dels grans de la Lliga F a la propera eliminatòria jugant a casa. En parla el tècnic Rubén López.
Tenim una possibilitat molt, molt maca de fer història, de que vingui al Requesens un equip dels 8 primers de la primera divisió guanyant el Villarreal. I després de passar l'eliminatòria al camp de l'Espanyol, que va ser, bueno, una sorpresa, perquè al final és un equip de primera divisió i vas anar allà i vas guanyar, doncs ara ho tenim a tocar, no? Al final tenim el Villarreal, que és un molt bon equip de la nostra categoria, però juguem a casa i esperem que el factor camp s'imposi.
AM Villarreal, partit de Copa, avui a 8:15 al Requesens.
I aquest vespre a les 7 a la Superliga de Voleibol, el Sant Pere i Sant Pau rep l'Almeria en un partit ajornat per culpa dels aiguats de Tarragona, Carles Vila.
Els de Blados Tebowski arriben amb un plus de confiança després d'haver aconseguit ja guanyar el seu primer partit de la temporada el passat cap de setmana contra el Palma al Cué de la categoria. Escoltem el tècnic macedoni.
L'última victòria en casa contra Palma nos tiene que dar mucha confianza para enfrentar el partido contra Almeria. Es un equipo que está hecho para estar arriba en la clasificación. En este momento los resultados no le acompañan, pero se trata de un equipo muy completo y va a ser un partido muy, muy complicado. Si conseguimos que nuestro cambio de saque funcione mejor que contra Palma, vamos a tener opciones en este partido. En el bloqueo de defensa estamos trabajando bien y lo tenemos que mantener.
L'Almeria és un equip que tampoc ha tingut un bon començament de temporada. De fet, també ha guanyat només un partit, tot just contra el Palma.
I un partit d'avui també, l'Indústria Santa Coloma, que rep avui a 10:15 al Jaén en el partit de la setena jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els andalusos són cinquens i els colomencs són vuitens. Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora, aquesta tarda a les 7, ja ho sabeu, tot costa, amb entrevista al jugador del Girona, Cristian Estuani. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.